L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu! Bon dia i benvinguts a aquest programa. Que estem en temps de crisi ho tenim més que sentit. Qui l'ha provocat? No ho està tant. Potser hi ha qui ho té clar, hi ha qui no li té. Què repercutirà en molts aspectes socials? Ja ho estem veient en les mesures en què s'està aplicant i altres que es volen posar, tant a nivell de sanitat com en el món de l'educació.
De com pot afectar en els centres educatius, totes aquestes retallades que s'han començat a aplicar i les que es preveu que es faran, en parlarem avui amb el nostre convidat. Abans, però, com sempre, la Isabel ens farà unes reflexions per centrar el tema i també doncs, per tenir més arguments a l'hora de debatre el tema.
Bon dia. Quan parlem de la crisi, ens referim a l'actual crisi econòmica europea, que està generant una davallada general dels nostres de pressupostos, no? Els pressupostos personals, els familiars, els laborals, els de serveis socials i els dels departaments de les conselleries i també dels ministeris dels governs. Tot i admetent que hem viscut una època relliscosa durant la qual hem estat contents i enganyats, no? On s'ha gastat en general per damunt de les nostres possibilitats i on hem estat molt poc crítics amb el que estava passant al nostre voltant, tot i admetent això, no es pot admetre, no?, que s'absolgui els responsables més directes d'aquesta crisi. No es pot oblidar que molts dels que controlen les altes finances, les famoses agències, els especuladors sense escrúpols, aquelles entitats bancàries que han oblidat les seves responsabilitats i els polítics que han estat corruptes, han afavorit i s'han aprofitat d'aquesta situació. Per tant, cal que els principals responsables donin comptes davant la justícia. Si no es fa això, s'elimina la possibilitat d'aprendre d'aquesta crisi i de depurar la nostra democràcia. La meva opinió, exclusivament personal en aquest cas, és que cal mobilitzar-nos, però que en el procés de l'anàlisi de la situació d'on estem, de per què ha passat, i en la proposta de les actuacions que podríem fer, necessitaríem fomentar una complicitat. Una complicitat entre la societat civil, entre els polítics honestos, entre els sectors dels partits i sindicats menys burocratitzats i amb els sectors socials més dinàmics i progressistes, tant culturals com productius, del món productiu. Parteixo de la convicció de que en tots els sectors anomenats hi ha qui ha treballat amb dignitat. Alguns potser, no són per jutjar, però alguns potser s'han acomodat, però com a mínim no han estat causa principal o directa de la confusió que ara vivim o de l'especulació general en què estem immersos, no? La unió, doncs, d'aquests diversos sectors, no?, progressistes i dinàmics, amb diferents punts de mira, perquè cada sector parteix d'un punt de vista diferent, d'una experiència diferent, doncs amb diferents punts de mira, d'experiències i tots amb coneixements complementaris, podríem facilitar la creació d'un bloc més compacte de gent que conscienciada, que més o menys sapiguéssim i tinguéssim tots aquests punts de vista variats i seria més fàcil prendre decisions i actuar. Potser podríem estar més gent convençuda d'actuar, no? I, per tant, més capaç de fer trontollar aquest domini que hi ha actualment d'un món econòmic molt deshumanitzat. Seria més fàcil, segurament, discernir els culpables i els responsables. Perquè els culpables, quan són generals, com se diu, tots els que sigui són tal o són qual, quan els culpables són generals, els responsables concrets, els que han sigut més directament els causants, se'n surten molt bé, perquè ens tenen entretinguts i no sabem ben bé de qui parlem. Davant la desunió, el poder econòmic, això és una cosa que ha passat sempre, pot sortir-se més fàcilment amb la seva. Cal demanar, doncs, responsabilitats i preguntar-nos d'una manera crítica què és el que està passant. Potser ara, no ho sabem segur, no ens toca el terramei que estalviar. Però sense demanar comptes als principals responsables, tant a persones com a entitats, la igualtat i la justícia continuaran en perill, no? És molt difícil, potser, fer net. Potser jo sóc massa realista i tindríem que dir sí, sí, el farem el net, però jo personalment penso que és molt, molt difícil de fer net del tot. Però si en aquests moments no hi ha molta gent que es compra, anem escombrant tots en una mateixa direcció, serà molt difícil deixar una miqueta endreçat el nostre entorn, no? Aquesta crisi econòmica és ara la causa de retallades en serveis socials i en departaments governamentals, tan bàsics com el d'educació i sanitat. Si ens centrem com farem ara l'educació, comencem per preguntar-nos si calia centrar l'estalvi de tota aquesta despesa en aquests dos departaments, que són tan bàsics i sensibles per a tothom. No és només que aquestes retallades del Departament d'Educació o de Sanitat ens afectaran en un present, sinó que són departaments que per si mateixos, les retallades d'ara ja, impliquen en un futur, no? Impliquen el nostre futur. I aquest futur el volem més just i equitatiu. I veiem com, de fet, disminueixen les prestacions que ens donen, no? I sobretot les prestacions dels més desfavorits socialment. Sabem que els governs autonòmics no tenen la possibilitat de retallar despesa pública de llocs com defensa, o d'interior o d'afers exteriors, entre d'altres, i que hi ha molta despesa pública aquí, entre d'altres perquè ja no tenen aquestes competències. I també és veritat que l'Estat ens deuen un munt de diners de les balances fiscals. Però, tot i això, aquesta austeritat imposada a educació i sanitat, caldria preguntar-se si no cal repartir-la d'una altra manera, no? No fora molt més just, per exemple, que s'apliqués aquest famós impost de successions i donacions als econòmicament més forts, o que es perseguís el frau fiscal a tots nivells. Les retallades, segur que així, si fes, si es fes això, quedarien molt minvades. Aquesta situació ens porta a fer-nos diferents preguntes. No es podria reestructurar la despesa general dels diferents departaments repartint-ho d'una altra manera? Es podrien haver trobat altres sortides alternatives menys dràstiques a les retallades d'educació? I quines serien aquestes? També ens preguntem que si la societat civil ens hem d'implicar, i les famílies i el professorat, com ho podríem fer. Els centres educatius també es podrien preguntar, de moment, si es podria trobar organitzacions alternatives per tal de pal·liar els efectes d'aquestes retallades. Com que avui tenim a nosaltres un representant de sindicats que per la seva experiència i implicació en sap moltíssim, ens ajudarà a comprendre millor el que està passant.
Molt bé, Isabel. Doncs bé, com diu l'Isabel, tenim un representant aquí de sindicats, que és el Joan Anton Esteller. Ell ha estat molt temps treballant a l'escola i ara també doncs, fa bastant que està alliberat en el sindicat, a l'USTEC. I bé, doncs l'hem convidat per això, perquè ens expliqui una mica totes les negociacions, com veuen des del sindicat, com s'està portant tot el tema de les retallades a nivell d'educació. I bon dia, primer de tot, no, Joan Anton?
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Bé, quines han estat doncs, les retallades més significatives que han sofert les escoles públiques? A nivell de o plantilles o especialistes? Ens pots situar una mica com està actualment?
Sí, a veure, les primeres diguem-ne, notícies o les primeres cuejades d'aquestes retallades es van produir quan els centres rebien les dotacions per despeses de funcionament de l'any 2011. Aleshores ja van veure que no els hi arribava tot el que en un principi tenien pressupostat. Al final això es va quedar amb un 10% i bueno, amb això han hagut de tirar endavant. Després han vingut les retallades a nivell de personal. No cobertura de les substitucions quan algú està malalt, quan hi ha una baixa, quan algú falta per algun motiu a l'escola, no cobriment tampoc de vegades de les reduccions a les quals se té dret per cura de fill o per senzillament com un dret de reducció d'un terç de jornada. A nivell dels auxiliars que hi ha, tècniques d'educació infantil, tècnics d'educació infantil, tota aquesta gent que són contractats laborals, aquests no substitueix, el departament no substitueix quan hi ha una baixa per malaltia o quan aquestes persones tenen una reducció. Aquí ja ni entra, ja no és que arribi tard, és que ja ni entra. Es va dir a principi d'aquest curs que no, hi havia centres que no farien sisena hora, això ha comportat una organització nova en com fer tot el repartiment horari en els centres. Els centres que no feien sisena hora tenien la possibilitat de fer un reforç educatiu molt específic, era el SEP, Suport Educatiu Personalitzat. Llavors el departament primer va dir que aquest reforç s'havia de fer dintre de l'horari d'atenció a l'alumnat, de les 25 hores que fan els alumnes. En Cabat va dir que s'havia de fer fora, en Cabat que si dins i fora, al final ha quedat una cosa que cada centre s'ho ha adaptat una mica al seu aire i al seu gust. Però clar, això merma les possibilitats que tenen els centres de tirar endavant amb una visió clara del que tenen i del que, i del que han de fer, no? A veure, hem parlat de plantilles, hem parlat del pressupost, no sé, no sé, m'acut ara en aquest moment alguna altra... Les substitucions, per exemple, aquest mes de desembre el departament només ha fet un acte públic de, telemàtic de nomenament. És a dir, en tot el mes de desembre sols ha enviat gent a l'escola a fer substitucions el dia 15 de desembre. Clar, els centres, si han tingut alguna baixa per grip, per el motiu que sigui, durant aquest temps s'han quedat, doncs, bueno, que han hagut de reorganitzar tot. Clar, llavors què vol dir reorganitzar? Reorganitzar vol dir que tot aquell suport que s'està fent dintre de l'horari lectiu s'ha de dedicar a cobrir aquella baixa que el departament no ha cobert. A part de que des de ja fa bastant temps les baixes de menys de 4 dies no les cobreix. És a dir, el treballador té 4 dies per presentar la baixa, perquè doncs, bueno, ha d'anar al metge, li han de fer un diagnòstic, etc, etc, i durant aquests 4 dies el departament no cobreix aquesta baixa. No sé.
I a nivell de gestió, quins canvis ha comportat la crisi?
A veure, això que us deia de la gestió de tot el personal, és a dir, no sapiguer, per exemple, tot i que enguany ha anat una mica més bé el tema de les plantilles. A l'1 de setembre pràcticament totes les plantilles estaven definides. Però clar, el fet de que si ara fem el suport, el SEP personalitzat, el fem dintre de l'horari lectiu, que si ara el fem a fora, que si dintre i fora, que si... Tot això a nivell organitzatiu és un caos.
I com ha quedat al final el suport? Ha quedat d'una manera concreta o no?
No, que cadascú, cada centre, s'ho ha adaptat a la seva manera. L'únic que els hi han demanat és que almenys 2 hores fossin fora de l'horari lectiu dels alumnes. Però, per exemple, jo sé algun centre de la comarca que està fent 6a hora i que, en canvi, la 6a hora l'està fent els alumnes d'infantil, també. Quan això fins ara era impensable, perquè els hi van dir que sí, que sí, que sí. I ara s'han trobat que realment, però bueno, no ho està fent ningú 6a hora infantil. I ells, sí.
I a nivell de gestió de centre ha canviat o segueix tot igual? Perquè deia que feien uns cursos especials per directors i que això, bueno, seria una altra vegada com els de fa anys del Sillón, que ja no podrien canviar del Sillón i tot allò que deia.
Això ve marcat per la LEC. La LEC estableix la direcció professional. Aleshores, totes les diguem-ne, maniobres o totes els cursos i coses que es fan van encaminats i encaminades a aconseguir aquesta direcció professional. Una direcció professional que té un complement de dedicació, de més dedicació, perquè els hi fan fer més hores dintre del còmput global d'hores setmanals, no? Llavors, van de cara a que la direcció sigui professional, és a dir, que sigui, no m'agrada dir aquesta paraula, el cap de personal, vale? Jo no voldria en aquest moment
que cap director
o directora es posés en contra del que estic dient, però que d'alguna manera va per aquí. Actualment hi ha moltes direccions que no fan classes.
Llavors
ha desaparegut aquell tarannà que hi havia fa 15 o 20 anys de que la direcció l'escollia el claustre, que era per un període que en Cabat se renovava, que tothom d'alguna manera podia passar, sabia el que passava allí, sabia com es coien les coses, i llavors era, la realitat és que després quan tornaves a la classe, a fer classes normals, comprenies molt bé a les decisions que es podien prendre a nivell de direcció, no? A part de que una cosa molt important eren escollides democràticament pels claustres. Ara cada vegada més els claustres estan buits, no buits, buits de diguem-ne de continguts, de tasques d'organització, de decisió, el mateix que els consells escolars. Els consells escolars cada vegada tenen menys poder.
O sigui, els claustres cada vegada més són informatius. Doncs.
Són informatius, cada vegada més, cada vegada més informatius, i els consells escolars, la LEC preveia que hi hauria, per exemple, en les zones escolars rurals, que dintre de la nostra comarca és pràcticament el 99% dels centres, tret de l'Antoni Vilanova, preveia que a cada centre havia d'haver un consell escolar. Llavors, clar, això cada vegada s'atomitzava més i cada vegada, disgregant, cada vegada es nota més que no hi ha, no hi ha una línia a seguir.
I a part de les retallades que hi hagi pogut haver en el pressupost del centre per funcionament del centre, hi ha hagut algunes altres retallades a nivell de menjador o transport?
Sí, a veure, s'han retallat a principi de curs, van comunicar a les AMPES que totes les subvencions que rebien per acollides, per fer activitats fora del centre, per tot això quedava retallat en una quantitat bastant important. Depenia també de la capacitat que cada centre té de vendre el producte, perquè aquesta és l'altra vessant, és a dir, sembla que vagin de cara a que cada centre, en virtut de l'autonomia de centre que propugna la LEC, cada centre sigui com abans en els reines de taifes, no? Vull dir que cada centre es munti la seva guerra particular, es munti el seu grupet particular, la seva estructura, i que, bueno, pues hi han inclús algunes directrius d'organismes tipus COE o la OCDE i tal, que el que recomanen és que l'escola sigui competitiva amb la del costat. I llavors, clar, són directius que van de cara a que l'escola sigui d'un estil purament mercantil. I això, doncs, molt, molt ens temem que sigui els primers passos de cara a la privatització, que ara també podem posar exemples de privatitzacions.
Això vindria donat també per allò de l'autonomia de centres, doncs.
A veure, l'autonomia de centres és una qüestió que planteja la LEC com a un recurs més educatiu. L'autonomia de centres, ben entesa, no ha de ser dolenta, al contrari. És a dir, cada centre ha de ser suficient com per a organitzar-se, però, clar, sempre dintre del marc d'un currículum general comú i adaptat a les necessitats de la zona o del centre o de les característiques de l'alumne, etcètera, etcètera. El que no pot ser és tothom cafè, això no, perquè, bueno, a alguns els agrada el cafè, als altres no. Però si d'alguna manera cada centre es pot organitzar d'acord amb totes aquestes característiques que hem dit, doncs jo penso que l'educació guanya i guanyem tots.
Però és que fa molts anys que estem parlant de l'autonomia de centres, fa 40 anys que es parla de l'autonomia de centre i que s'han fet cursets d'autonomia de centre i dalt i que te pego i dalt i que te pego. Però no, és que no s'acaba mai d'aclarir res, ensenyament.
Home, només cal veure aquestes variants que hi ha hagut, només de començament de curs, ara això, ara allò, ara allò altre, que no hi ha uns objectius clars. I llavors això és el que fa trontollar.
Hi ha molts centres que tinguin ja el nou tipus de director o de direcció? Ja hi ha en alguns centres que hi hagi directors que han sortit d'aquestes escoles? O de moment no?
De moment no. De moment,
o sigui que de moment no es nota encara els efectes d'això.
Les direccions són per concurs de mèrits i no hi ha. Ara, el que sí que es nota és un pes específic molt gran de les direccions dels centres amb tot un seguit de decisions, inclús decisions que no els hi pertoquen, en el sentit de que, per exemple, dintre del centre que hi hagi un claustre estable és bo, perquè cada vegada, doncs, bueno, tothom ja sap com se treballa i tothom està a l'hora del que s'ha de fer i tal. Però clar, que hi hagi un percentatge tan elevat com ha hagut aquest estiu de propostes de les direccions dels centres de cara als nomenaments del personal, doncs fa sospitar una mica de que la cosa vagi...
Com vols dir? Han sigut els directors que han sigut els directors que han demanat.
Fins ara, tu estaves en un centre, sí, com a docent, sí, i llavors, si el centre volia i tu també, podies confirmar, sí, sí, pel curs següent, sí, en aquell, sí, centre. Sí. Sempre respectant, sí, una antiguitat, clar, clar, i un número d'ordre, etcètera, etcètera. No? Enguany s'ha donat la casuística que les propostes de direccions, és a dir, jo, director d'una escola, faig la proposta de que aquesta persona me convé perquè estem desenvolupant un pla estratègic, un pla de llengües, un pla d'autonomia, un pla, etc, etc, qualsevol d'aquests plans, i me convé aquesta persona. Llavors, aquestes persones, les propostes han anat per davant de la resta. Llavors, yeah, s'ha donat el cas, per exemple, de persones que tenen un número més alt que un altre, que tots dos havien demanat aquell centre, però com que venia de proposta, s'ha quedat el que havia proposat la direcció del centre. Llavors, clar, això, pues, allò que vam aconseguir traure de la LEC, que era que les direccions podrien anar a triar de la borsa de treball directament al professional que vulguessin, s'ha tret de la LEC, però s'ha posat per un altre costat. Sí, sí, són detallets d'aquests que
fa mal pensar.
I llavors, que pesen.
Llavors, davant de totes aquestes situacions que ens hem trobat, el sindicat què pot fer o què fa?
A veure, això és el tema recurrent de sempre. A veure,
el xocolata del lloro.
No, és el xocolata del lloro. El que passa és que hem de ser realistes. A veure... el nivell de sindicació, i ara estic parlant a nivell de general de tots els sindicats, no només de l'Austec-Estès, el nivell de sindicació dintre del nostre col·lectiu és molt baix. És a dir, hi ha molt poca gent que estigui afiliada a un sindicat. Cadascú és molt lliure de fer el que vulgui. No entrem aquí. Llavors, això l'administració ho sap. I sap també que quan s'ha programat una mobilització, sigui del tipus que sigui, ja no estic parlant d'una vaga, estic parlant d'una concentració davant dels serveis territorials, una manifestació social, qualsevol cosa d'aquestes, saben el recolzament que hi ha. Llavors, davant d'aquesta passivitat del col·lectiu, l'administració canya el mono i xocolata, que deies tu, el xocolata del lloro, no?
És un problema que fa molts anys.
Sí, no, és un problema.
No hi ha hagut sindicació, no.
No. Llavors, davant d'aquesta perspectiva, sí, nosaltres anem a la mesa de negociació, però, per exemple, les últimes meses que han hagut, aquest mes de desembre, però, bueno, el departament... No, les negociacions han sigut a nivell de funció pública, perdó. A nivell de funció pública, doncs, bueno, han fet unes propostes. En algun moment han variat alguna coseta que... pressupostàriament no variava res, és a dir, ells ja sabien que allò podien tirar una mica enrere, que pressupostàriament no costaria res. No? I llavors, clar, llavors d'alguna manera, el que dèiem abans de la crisi econòmica, ara l'estan fent pagar el funcionariat. Perquè es parlava de que des de Madrid devien 700 i pico de milions, 760, em sembla, sí, que eren. Eren uns diners que són d'anys anteriors, que eren finalistes per infraestructures i que no tenen res a veure amb la nòmina dels funcionaris. Llavors, curiosament, el primer document que va presentar el departament, Funció Pública, perdó, el primer document que va presentar Funció Pública als sindicats va ser precisament d'una quantia molt semblant a aquests 700 i pico. Eren 686 milions d'euros i quedava per determinar la repercussió que tindria el fet de que, incrementant l'horari dels funcionaris, l'horari lectiu, és a dir, van passar de 25 hores amb alumnes a 23, passant per 24, ara tornem a 24 aquest curs, i el curs venent molt ens temem que seran 25 un altre cop, doncs amb aquest increment se reduirien les contractacions d'interins. I això no ho va quantificar. I serien aquests 200 que faltaven pel total del còmput. Llavors, clar, davant de tot això, la gent, està pues, molt rebotada, però el que dèiem abans, la implicació de cara a mobilitzacions, de cara a mogudes, de cara a fer sentir la seva veu, pues és mínima. Per exemple, sense anar més lluny...
El 21 que hi va haver algun acte?
Sí, el 21 va haver una concentració davant de Governació a Tarragona, i aleshores es va produir un fet durant el matí de que el departament havia dit que ingressaria la nòmina el dia 21, però que retallaria la paga extra de Nadal. Llavors, bueno, la gent més o menys ja estava acomodada amb això, ens ho pagaran el dia 28, casualment, Dia dels Innocents, i ja estava acomodada amb això, no? Però es va produir un fet, i és que la nòmina, la que van pagar la nòmina d'un mes, no van pagar la paga extra, però les deduccions d'IRPF, de drets passius, de MUFACE, de Seguretat Social, les van fer sobre el còmput global de nòmina més paga extra. I s'han trobat casos d'haver de cobrar inclús 600 euros menys. 600, 700, 500... Llavors, clar, davant d'aquest fet, que va córrer com la pólvora durant tot el dia, a la tarda, davant de Governació, havia d'estar ple. I érem com a molt 200 persones. Vull dir que la gent està rebotada, però jo per mi que està amb por. Té por del que pugui venir si encara ens rebotem més. I jo penso que no és aquest el camí. Hem de fer sentir la veu de que, bueno, de que no n'hi ha dret. Ara, clar, s'està esperant a veure si a final del mes què és el que paguen per poder fer el recurs del que ens han descomptat sense pagar.
Complicat, això?
Molt complicat. Molt
sí, complicat. Bueno, però per la situació hi hauria d'haver les concentracions a tope, hi hauria d'haver les mogudes davant de Governació a tope, però és que som covards, els catalans som covards.
No, però el problema...
Diem prudents, però no som prudents, som covards, no a nivell d'ensenyament, som covards amb tot.
No, però hi pot haver una part que alguns, jo he sentit comentaris d'alguns docents, no?, que quan un dia fan vaga es descompta bastant del sou. Llavors, clar, dius, per exemple, doncs la gent ara qui més qui menys doncs, tenen hipoteques, els fills, vull dir, estan en situació que tampoc no està tot com a molt brillant com per anar perdent diners. I alguna de les coses que comentaven, no?, que havia fet, doncs, que potser cada vegada hi anés menys gent a les a les vagues, podia ser un motiu. Però una altra cosa és això i l'altra són les concentracions i fora de l'horari lectiu.
Clar, amb concentracions fora de l'horari lectiu no hi ha excusa.
Que llavors, exacte, aquí penso que és on s'està fallant, perquè de què ens anem queixant a casa o amb els companys o a la botiga, si a l'hora de la veritat no som capaços de defensar el nostre, doncs el millor ja, el més honrat potser és callar i vés aguantant el que et vingui.
No, però és el que diu ell, hi ha com una por, i jo no sé, la por de què? Vull dir, és que no només amb ensenyament, amb tot.
No, tot.
Vull dir, hi ha moments de que s'ha de posar les coses damunt de la taula, però tenim aquella por amb allò que hi ha al mig d'Espanya, que no entenc per què tanta por.
No, però els més, diguem-ne, els més valents en un principi han sigut els de sanitat. Els de sanitat han sabut plantar-se a la porta dels hospitals i explicar a la gent què és el que està passant i com els estan tancant quiròfans, com els estan tancant plantes, com els estan retallant per tot arreu.
No, i s'han mullat els metges, i s'han mullat el col·legi de metges, i s'han mullat els directors dels hospitals, i etcètera, etcètera.
Jo crec que al món educatiu hi ha un desconcert general, que ja fa un temps que ha començat, ja fa, hi ha uns anys que ha començat, i ara, clar, en una circumstància com aquesta, s'ha posat de manifest. Jo crec que, a la part de que el problema també és que les escoles funcionen molt escola a escola, no? És el que dèiem, no? I potser sanitat funciona més globalment, tenen més reunions globals, per exemple, aquí al CAP veus contínuament que es reuneixen, doncs, les reunions de suposo que de caps del voltant, jo no sé exactament de què, però jo visc davant i de quan en quan dius, mira, avui hi ha reunió, hi ha un munt de metges i infermeres que es reuneixen, no?
Perquè venen tots els de l'àrea.
De l'àrea.
I possiblement han treballat més conjuntament. I les escoles, per la mateixa estructura de les escoles, i per una cosa que ens ha perjudicat a l'educació en general ja fa molt temps, estem molt amb el nostre centre.
Però aquí hi ha un altre factor.
I això jo penso aquí... que... I això crea un desconcert. Quan hi ha un problema, hi ha un desconcert, no? De moment. Després, possiblement, reaccionarà la gent, no? Però de moment hi ha un desconcert.
Però és que aquí hi ha un problema afegit que diferencia el món sanitari del món educatiu. El món sanitari, una retallada vol dir que la llista d'espera s'allarga. I això el ciutadà ho percep. Sap que allò se li allargarà. Sap que ara li cobraran un euro per cada recepta. Sap que... En canvi, en el món educatiu, com expliques? Vull dir, potser faria falta també una mica més de didàctica de les escoles a nivell...
Això,
no sé, si seria una qüestió de que les AMPA s'impliquessin més o la mateixa direcció del centre i dir, mireu, és que ens estan fent això i no podem fer això, no podem tal, no podem
però
qual...
Però això
no
també exigeix una cultura de que això vagi passant, no?
Perquè quina
per
reacció...
això jo penso que ara ens ha agafat a tots, no? Pues, i als centres en general, pues, s'ha anat fent això, però no s'ha fet d'una manera seriosa. No. Sempre hem parlat d'això amb altres, amb la ràdio, i tots els mestres també es queixen d'això. No hi ha un treball real dels centres amb els consells escolars, amb els pares, amb les famílies i entre els centres. No?
Això volia preguntar jo. A nivell de famílies, com reaccionen?
A veure, a nivell de famílies
hi ha
de tot.
No estan gaire implicades?
Hi ha de tot. És a dir, hi ha centres on les AMPES estan molt implicades amb tot el que és el centre en si, la programació i les activitats que es fan dintre del centre, hi ha centres que no ho estan tant. Pels motius que sigui, no entrarem aquí a discutir això, no? Llavors, depèn també de com
estan informats.
Com estan. I si des del centre s'informa als pares de les situacions, no? Llavors... Tot depèn.
Sí.
És molt...
Bé, nosaltres se'ns ha acabat ja el temps del programa.
Oh, però sí. Si no hem començat.
Jo el que volia dir, un petit incís. A veure, per la sisena hora ens hem trobat amb molta gent que ha entrat de nou al sistema educatiu. Llavors aquesta gent no té tant la consciència com la puguem tindre els que ja portem cert temps. Era una petita precisió que... Penso que és important.
Molt bé, Joan Anton. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació i haver-nos donat tota aquesta informació, que també va bé tenir la visió, no? Des d'un sindicat que veu les coses des d'una altra perspectiva.
Gràcies a vosaltres per invitar-me. Ja ho sabeu, quan convingui, em teneu a la vostra disposició.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, vale. Nosaltres gràcies. Donem ja per acabat aquest programa de l'Art d'Educar. Us recordem que el podeu tornar a sentir demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Esperem doncs, que els oients hagin estat a gust aquí a la nostra conversa i nosaltres, la Isabel Gaial, la Rosa Gairal, l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem molt bones festes i un feliç any 2012.
Adeu.